que vaja, està tenint una temporada gairebé immaculada, però jo diria que sorprenentment bo l'inici de temporada de la penya.
Sí, sí, home, i tant, és un equip acabat d'arribar a la competició i sempre tens aquests dubtes de com s'adaptarà a la duresa, sobretot, de la competició, i la veritat és que sí que van començar amb uns resultats una mica, bueno, uns de sorprenents, els altres, doncs, no tan bons, i han agafat ja una dinàmica en la qual, mira, estan en posicions de copa, setès a la classificació, I a veure el Girona anant a l'Olímpic aquest diumenge, a veure com, quin equip es troba davant, però Vizcaíno ha aconseguit un equip molt valent i amb una combinació de veterania i de joventut que realment podrà posar les coses difícils, sí.
Doncs veurem com va aquest partit de diumenge. Senyora i senyors, gràcies, bon any i bon bàsquet.
A vosaltres, bon Jordi,
a
bones festes.
A vosaltres, adéu.
De seguida reprenem el fil futbolístic. Hem d'escoltar Lamine Yamal, hem de parlar del drama del City. Us explicarem una història curiosíssima des del meu punt de vista, però abans és hora d'actualitzar-se i ho farem amb el Sergi Molero. Hola, Sergi, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Jordi.
A les 10 comença el Catalunya Nit. Amb quins continguts?
Doncs mira, començarem parlant-vos de les noves tarifes del transport públic a Catalunya que hem conegut aquesta tarda, unes tarifes que s'apujaran un 3%. A Barcelona, la T casual, que és l'abonament unipersonal amb 10 viatges, passarà de 12 euros amb 15 cèntims a 12,55 euros, i la T usual, que és en aquest cas el títol més utilitzat, el més popular, perquè té viatges il·limitats durant un mes, passarà de 21 euros amb 35 cèntims a 22 euros.
La usual, 12 ecus 55, més...
Més
un eco, sí, ah, bueno, més un eco si te la vols posar al telèfon, que això és encara més fascinant.
Tu ja la tens al teu telèfon?
Estic en tràmits.
Molt bé, doncs veurem. Jo la tinc, però encara no m'he atrevit a passar-la pel torn, diguéssim.
Però em va cridar l'atenció que per ser una cosa digital, pam, un eco.
Sí, sobretot tenint en compte que si ja tens la de plàstic...
Que ja he pagat la targeta, no me la regalen, la targeta.
I també et diré que a Londres només havies d'acostar el rellotge o el telèfon i ja està. Aquí hauràs d'obrir aquesta aplicació específica, anar allà, picar...
Molero, t'has viscut massatge a Anglaterra, tranquil.
No, el que passa és que aquí s'ha intentat evitar a Barcelona, que hi ha molta gent que diu que està molt bé, evitar que Apple faci negoci d'això absolutament.
Que l'eco se'l queda Apple o què?
Sí, el que passa és que quan tu utilitzes el seu sistema tancat, doncs aquí Apple cada viatge va traient... El que ha passat a la ciutat de Barcelona, que és pionera en això, és que finalment han aconseguit, a través de la Comissió Europea, doncs una decisió a través de la qual Apple ha d'obrir el sistema encara que no vulgui.
Una cautelar, a última hora.
Però què passa? Que llavors el sistema no és tan fàcil. No és només que acostis el rellotge o el telèfon, sinó que aquí hauràs d'obrir... Drames del primer món.
Ho podrem superar, sí, jo crec que això ho podrem superar.
Bé, doncs estava dient-vos aquí les tarifes. Entenc que la té jove no et deu interessar perquè m'has tallat, però...
Perquè ja no és jove, bàsicament.
Vinga, anem-hi.
Apuntes bé, Otet. Això no. Això no. Sí,
atacs gratuïts, no.
Aquí, no, i a més...
A banda i a
banda. Anar-se tornant la paret aquí d'una banda a l'altra de la taula per faltar-me, tampoc cal.
No cal. Doncs continuarem. La té jove, que és una targeta que es pot utilitzar per molta població.
Doncs costarà... Que encara queda gent jove, sí, efectivament. Tot i que podria no semblar-ho.
Però... Costarà, remarquem-ho, 44 euros, perquè és un títol trimestral. A la resta del país hem de dir que on és més cara, on serà més cara la targeta T10, la de 10 viatges, és a Tarragona, on costarà 6 euros i mitja. Girona costarà 6 euros amb 20 cèntims. I a Lleida, 5 euros amb 30. Per tant, allà jo el que ho pagaré més baratet.
Digues. Mira que bé.
Això pel que fa a aquestes tarifes és important repassar-ho avui. També parlarem d'altres qüestions destacades de la jornada. Per exemple, que han detingut a Sant Jordi Desvalls la portera de l'equip d'hoquei per gravar les seves companyes a la dutxa. Les jugadores van alertar el club, que va presentar una denúncia als Mossos, la van enxampar infraganti, i la notícia, òbviament, ha commocionat aquest municipi del Gironès. Ara hem de dir que ja està en llibertat amb càrrecs. Pel que fa a altres qüestions també d'aquests dies de Nadal, avui us explicarem com funciona aquest arrodoniment solidari que ens trobem cada cop més sovint quan anem a comprar als supermercats o a cafeteries, perquè hi ha qüestions com ara que poden ser curioses. Per exemple, darrere d'això, qui ho gestiona? No? Perquè sempre dius... Doncs bé, darrere de la majoria de gestions d'aquests arrodoniments solidaris hi ha, hem de dir, una empresa, una start-up de Barcelona que es dedica doncs, a recollir aquests diners i fa arribar la recaptació a les diverses organitzacions. I també us explicarem altres qüestions com ara que aquest tipus de donacions es poden desgravar, que això hi ha gent que no ho sap. Us explicarem si el sistema és més o menys fàcil, perquè aquí sempre hi ha la segona part.
Amb el tiquet del súper vas al gestor i arrasa.
Llavors, segons les compres que facis, el gestor te'l pot tirar pel cap. I avui també, que estem molt nadalencs, estarem, us explicarem que demà és un dia destacat, que són els...
Oh, sí, els Sants Innocents.
Molt bé. Fas bromes o no fas bromes? Innocentades.
Avui no tenim el cost per bromes, creu-me.
Molt bé.
Sí, demà ja que és tot costa, i treballés Xavi Campos, gairebé garanteixo que n'hi hauria.
S'hi abonaria,
però,
no?
Però com que no n'hi ha, no podrem saber mai.
Molt bé, doncs ens agrada reivindicar la cultura popular i tradicional del país i per això tindrem un expert amb nosaltres que ens explicarà quin és l'origen d'aquesta celebració. Òbviament, hi ha qüestions religioses pel mig, Herodes, recordem-ho, una mica el que volia fer amb els nens, i també repassarem com arreu del país hi ha celebracions relacionades amb el Dia dels Innocents, tant al País Valencià com a la Franja, també com aquí al Principat, que celebren aquest dia tan especial que, però, de totes maneres, hem de dir que amb el pas dels anys s'ha anat celebrant menys. I els mitjans de comunicació, que abans feien moltes notícies que eren innocentades, amb tota la qüestió de les fake news, ens fa més por. Yeah. Que ens acusin d'intentar confondre el personal i, per tant, cada cop sembla que n'hi ha menys. Per tant,
sí,
una
també,
mica de
bon. També et dic que els 364 dies restants hi ha molts moments en què sembla que tot és una gran innocentada, llavors tampoc es troba a faltar tant.
A més, pensa que, per exemple, la gent jove, i això m'ha passat aquests dies, li has d'explicar que és una llufa.
Veus, això sí que
t'enganxen.
Això sí que em molava.
El temps passa i...
Això, ara, quan surti el Salmurri, no ho sap, però em porta una de penjada.
Jo això ja no m'hi fico.
Sí, fas bé. Tu vas amb el lautet, que és el que t'ha tornat la paret. A les 10, al Catalunya Nit, avui amb el Sergi Molero al capdavant. Gràcies, Sergi.
Que vagi bé.
Pop-up vespre.
Avui el pop-up amb el Sergi Camps, que hem de recordar, que hem de tenir en compte d'aquesta primera hora de tot costa.
Una primera hora que en breus instants, per no dir segons, estarà penjada a l'app i al web de Catalunya Ràdio, també a la plataforma 3CAT. Què hem fet en aquesta primera hora de tot costa? Doncs donar-li voltes a l'afer Dani Olmo. El Ramon Salmurri ens ha explicat les versions de les parts implicades, del Barça, de la Lliga, amb el Marcos García, i també l'opinió del propi jugador de la Dani Olmo. Opinions per tots els gustos, potser el Gerard Autet més optimista, el Jordi i Costa queda clar que una mica més amb reserves. Després hem parlat amb la Laura Antoja i el Jordi Tria sobre bàsquet, hem fet un Tries en rol, hem analitzat aquesta prèvia express del Barça Estrella Roja que comença d'aquí a molt poc i ja amb la mirada fixada al clàssic de diumenge, un Barça de bàsquet que recupera Neto i Meto, que tenen duet de parella còmica però són jugadors del Barça que avui estaran a la pista del Palau i esperem que el diumenge siguin al Wizzing Center.
Gràcies, Sergi.
Fins ara.
Como dice la min llama, como dice la min llama, como dice la min llama, la promesa maravilla fenomenal, como dice la min llama.
És evident que i d'aquí parlarem ara. Això qui és el perpetrador d'això? Ah, no en tens ni idea, eh? T'has trobat un tema que diu la min llama i l'has punxat i avall que fa baixada. I bé, com al Pou també li passa, amb sort diversa, en aquest cas no. A veure, Salmo, avui és notícia de Dani Olmo i també és notícia la Minya Mal, al marge de perquè ha anat en la gala de Jorge Méndez, perquè ha aconseguit una entrevista a Barça One i és força interessant el que diu i fins i tot diria que com ho diu per tenir 17 anys.
Un la Minya Mal molt satisfet en com està anant aquesta temporada, diu que espera poder jugar la Supercopa i que aconseguir aquest títol de Supercopa seria un gran regal del Dia de Reis. Sobre el seu estat físic, la lesió al turmell ha relativitzat els problemes que té i assegura que no té res a veure amb la primera lesió que va tenir al turmell.
Estic en un procés de recuperació que estic molt segur que tornaré millor i amb més ganes. Al final, quan deixes de jugar durant un temps, és quan et dones compte del teu treball, del que estàs fent. i tornaré millor que sempre. No va ser un problema de l'altra lesió, jo crec que és mala sort, al final és d'un cop que em fa ja el turmell, però bueno, és coses que passen.
Res, coses que passen i mala sort.
I descarta absolutament la teoria de la recaiguda, tot i que és una zona molt, molt similar. També fa la sensació, després ja ho vull veure un cop arribats a Aràbia Saudita, però fa la sensació que si s'hagués de perdre la Supercopa se la perdria, però també et dic que el vull veure allà el 7 de gener i dient no, m'esperaré una setmana més.
A veure, explica't que intenta tocar de peus a terra amb el moment vital que està visquent, que té un cercle molt íntim i reduït, amb moltes flors a Hansi Flick, que diu que li dona total confiança i llibertat per fer el que vulgui des del costat dret, i a nivell personal s'ha fixat un objectiu, que és millorar els seus registres golejadors. I ha explicat també un altre detall, que és això de la passada amb l'exterior que fa Lamine Yamal, que no té més secret, que és que confia més en la seva cama esquerra sent esquerrà i en picar la pilota amb l'exterior que no pas amb el peu dret.
Des de que soc a la vi o infantil que faig aquests passes, és un recurs que per mi és com és millor que donar-li amb la dreta, la veritat. Amb la dreta hi ha vegades que no sé on va la pilota, però bueno, m'està sortint bastant bé, la veritat. També és important el moviment que fa Rafa, perquè normalment és el que fa sempre el moviment. És un jugador molt ràpid, que al final li puc donar la pilota a 10 quilòmetres que arribarà.
Això és un rat per part de Lamine. Ja ho hem comentat, que això que fa Lamine amb l'exterior és una mica com aquells jugadors que s'entren de rabona perquè no confien en la cama maldestra, que diu el Torquemada. Però és un rat, perquè podria dir no, és que sóc un geni i ja està, i ell reconeix que la dreta no, a vegades...
I a més, que ell amb la dreta va fer un golaç al Bernabéu.
És veritat.
I segon, que és veritat que sent esquerrà, normalment els esquerrans, el tema de les dues cames, l'altre dirà més, els hi costa més.
Són molt més tancats encara que els dretans.
Però, per exemple, Leo Messi en la seva carrera, igual que va millorar amb el llançament de falta o el cop de cap, en l'ús de la cama dreta també hi va haver una progressió molt clara.
Claríssima. El que parles del Bernabéu és amb la dreta, perquè xuta bastant...
Estem veient,
bastant a potència, que agafi tres pals i fora. Una centrada de les característiques que estem parlant, que ell utilitza a l'exterior, necessita un peu una mica delicat, i la seva cama dreta no té aquesta delicadesa.
Tu que has estat futbolista professional, tan difícil és per un futbolista de primer nivell utilitzar la cama, que no és la seva... com per haver de fer servir aquest recurs...
Fins i tot, és un punt d'improvisació, perquè el defensor normalment no espera... Bueno, ara ja podés dir, si és la mini, jo l'haig de pressionar, però ja esperaré que potser fa amb l'exterior. Però sí que costa... fer passades curtes, descàrregues de primera, etc, sí, però centrades amb aquesta precisió que estem veient, per exemple, en imatge...
És que a mi em sorprèn que li resulti més fàcil fer-ho amb l'exterior, perquè l'exterior al final és una eina que també li dona un efecte, per exemple, a la pilota... Que...
I és important que ho faci, perquè hi ha gent que ho veu,
és meravellós,
que pot veure la passada...
Però jo crec que ho pot fer la mínima mal, perquè la mínima mal és un escollit.
L'impacte però... amb l'exterior sempre és difícil, donar-li la potència, la curvatura...
Això, preguntava quina... Què és més difícil,
la gran diferència amb l'exterior...
Si em demanes a mi, jo no tenia la tècnica de la mínima, ni molt menys, però gairebé també hagués tirat més de perfilar-me per la meva dreta que executar amb l'esquerra.
La gran diferència en aquest gest tècnic de la mínima, sobretot, és la potència, no? Vull dir, el cop amb l'exterior l'hem vist molt, però a tanta distància ser capaç de fer-lo, jo crec que és el que el fa diferenciar.
I estic segur que veurem algun gol amb l'exterior. Estic seguríssim.
Bé, de fet.
Perquè és un recurs que ell té molt assimilat. Per tant, li surt i l'intueix. No és una cosa que s'hi ha de pensar. L'intuïció, desinhibit com juga sempre, jo estic segur que algun gol d'exterior veurem.
De fet, ara que ho lligues, és que intento censurar-me, però quan ara ell diu el pròxim objectiu és a pujar el rendiment golejador, que és el recorregut de Messi. Messi va arribar al primer equip i tots veiem que era una cosa especial, però evidentment no feia 40 gols, com va acabar fent per temporada, jo crec que treballar l'exercici de la cama dreta en podria ser un altre, perquè Messi, vaja, quan va pujar al primer equip, ho feia tot amb l'esquerra, sí, i després va acabar fent moltíssims gols amb la cama dreta. Veieu aquest pujar, no sé si de manera immediata, perquè és que Lamine Yamal aquest any farà 18 anys, vull dir, continua sent més jove encara que quan Messi va debutar el primer... Bé, quan va debutar no, però que quan s'hi va establir. El veieu en un horitzó relativament curt fent molts gols?
Podria. Jo crec que... I a més, veient com ho té assimilat ell. O sigui, ja no és una cosa que se li imposi de que ha de fer, sinó que ell ja veu que per seguir millorant ha d'anar canviant coses. I, òbviament, a nivell golejador, si comença a millorar i al poc que vagi tocant coses, jo crec que està tocat per una vareta. Per una vareta? Sí. Ell ja pot anar fent gols. Vull dir, ja n'en fa ara. Potser a la que vagi ajustant cosetes, a la que vagi trobant altres moments, també la confiança de veure que això li està sortint, doncs potser segueix provant coses noves. La confiança per mi crec que és molt clau en un jugador com ell, perquè el talent el té, el toc el té, i la manera que veu el futbol en un altre ritme el mantindrà.
El que passa que la capacitat de millorar també depèn de la teva voluntat.
Totalment.
I això també depèn de la teva humilitat, per exemple, no? I si tu penses que ets molt bo, que potser ja no tens gaire a aprendre, doncs potser no l'aprendràs. I aquí és on intervé l'entorn, intervé...
Tu aquí tens algun dubte, aquí, o no?
Sí, perquè és molt jove i estem parlant d'ell.
No, és un dubte raonable,
si fos Leo Messi, i jo crec que això no li fa cap bé.
Però jo t'entenc i em considero culpable, però és molt difícil no fer-ho.
Alguna cara, quan l'han canviat, que no he acabat d'entendre, en un nano de 17 anys...
En alguns estaments de dins del club hi ha una certa preocupació per com Lamine està paint tota aquesta situació vital.
Sí, doncs jo des de fora, no, em falta informació i no veig els comportaments diaris. A mi em sembla que si a mi m'hagués passat el que li ha passat a la Mina amb 17 anys, m'haurien ingressat en un frenopàtic. Sí, sí. I jo trobo que ho porta, aparentment, potser... Sí. Perdó, potser a dins és un cabró, però de portes en fora em sembla que ho porta amb una naturalitat acollonant.
Sí, crec que no és tant una qüestió de si ell gestiona amb normalitat el seu èxit, com, no sé com dir-ho...
Està creixidito.
Sí, o que a vegades doncs, potser hi ha algun esforç de menys, que un vestidor, i això l'Autet t'ho dirà, són molts egos i moltes històries, i que el més jove, és veritat que no és el més jove, però que el nen de 17 anys sigui el primer que negociï segons quin esforç, doncs això a vegades no és ben vist.
Mm. Bé. Sí, pot passar.
Hem d'estar al damunt de... Bé, nosaltres no.
Pot passar, el temps que és tan jove que es pot, diguéssim... O sigui, té més temps per intoxicar-se, no sé si m'explico.
Banyar-se.
Com que és tan jove, però... Ostres, no ho sé, a mi no m'ho sembla, jo també tinc una sensació bastant...
Però és una sensació completament externa i és evident que el Salmurri té més indicis dels que pugui tenir jo, que simplement...
I potser hi ha hagut algun episodi d'impuntualitat, també...
Ja t'he dit moltes vegades que, per exemple, a les rodes de premsa, Hansi Flick...
No li regala res, això es veu i jo...
I em sembla molt bé, crec que fa bé. El que busca és mantenir-se a prop.
Això és la gestió, és el que li toca.
És la seva gestió. Però jo sí que a mi m'agrada, amb la pregunta Jordi, que vagi a... tan jove ja vagi a per xifres una mica, no? Vull millorar aquest concepte. A part, és un tio que s'exigeix o li agrada donar assistències, perquè es nota i disfruta donant assistències, però s'exigeixi xifres més altes, doncs per què no? Ambiciós. Exacte.
Doncs veurem de què és capaç Lamine Yamal en aquest 2025. Salmurri, gràcies.
Que vagi bé.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa.
Canviem Lamine Yamal per la Premier. Oriol Corral, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El Manchester City va tornar a deixar-se punts al Boxing Day, ha deixat de ser una sorpresa, malauradament. Ho va fer a casa contra l'Everton i continua aquesta ratxa negativa d'una victòria en els últims 13 partits.
Sí, sí, és fort. El City que torna a perdre punts, torna a ser a casa, a l'Etihad, i tot i avançar-se ben aviat amb un gol de Bernardo Silva, va empatar l'Everton 10 minuts abans del descans i el City, que no va poder tornar a posar-se al davant del marcador. La mascara la va tenir Haaland, de penal, però Pickford va aturar el llançament. Són 3 gols en els últims 13 partits. El davanter noruec. Escoltem Guardiola després del partit.
El meu llenguatge corporal era positiu perquè estàvem jugant realment bé. Hem xutat un munt de vegades. A la primera part hem estat brillants i a la segona hem estat bé durant els 10 o 15 minuts inicials fins al penal. És clar que no hem marcat els gols que calia, però hi ha altres dies que surto més decebut perquè no he vist gaires coses que m'agradin del nostre joc, però avui no ha estat el cas.
Intenta treure-hi una mica de positivitat a Guardiola, però repassem ara els números del Manchester City. Una victòria, 3 empats i 9 derrotes en els últims 13 partits en totes les competicions. 15 gols a favor i 28 en contra. Sense Rodri ja són 7 victòries, 4 empats i 9 derrotes. A la Premier és 7è, empatat a 28 punts amb el Fulham i l'Aston Villa, que són el 8è i el 9è classificat, a 14 punts del Liverpool, líder amb un partit menys, i ara mateix també seria fora de la següent edició de la Champions League. El quart lloc el té a 5 punts, però si avui l'Arsenal guanya o empata a un quart de 10 contra l'Ipswich, com deia el Sergi abans, la Champions la marcarà el Nottingham Forest a 6 punts del City. Per posar una mica de context, he buscat com i quines vegades havia arribat al City a la jornada 18 en una situació així de preocupant. Amb Pep Guardiola a la banqueta, la pitjor temporada a la jornada 18 va ser la temporada anterior, la 23-24, que va sumar 37 punts, 9 més dels que ha sumat aquest inici de temporada, i recordem que va acabar guanyant la Premier League. L'última vegada que el City va arribar a la jornada 18 amb una puntuació tan baixa, actualitzant la dada que vaig donar dimarts, de fet, que la vaig donar a la jornada 17, que era el 2009, doncs ara, a la jornada 18, ens hem d'anar al 2008, desembre del 2008, quan el Manchester City era 18è, en posicions de descens, amb Mark Hughes a la banqueta, hi ha 21 punts del primer classificat, que també era el Liverpool en aquell cas. Això va ser a la primera temporada del Sheikh Mansour.
Exacte, no? Són xifres gairebé prèvies a la compra per part de el propietari actual.
Va comprar el club a l'agost d'aquell 2008, va tenir un mes per fer la plantilla ràpidament, va fitxar Robinho, per exemple, i no va tenir un bon inici de temporada. Precedent més proper, ja amb Guardiola a la banqueta, el de la temporada 19-20. El City arribava a 14 punts del Liverpool, igual que ara, per tant, la diferència amb el líder, però situació diferent perquè aquell City tenia 38 punts. En aquell cas, el Liverpool era el que portava una puntuació històrica.
Déu-n'hi-do, els números que arrossega el City aquesta temporada. Us prego brevetat perquè m'estàs parant un protagonista que em fa il·lusió saludar. Teniu alguna explicació des de la distància que expliqui aquests números? Jo crec que són insòlids en qualsevol equip del nivell del City. És a dir, el Barça ha fet pena en algunes de les últimes temporades i ni s'ha acostat mai a aquestes ratxes.
És una dinàmica realment que no té massa explicació. Eh? Ja. També et diré que veient com juga l'equip, aquest últim partit el vaig veure, a mi em dona la sensació que l'equip està viu, no sé com dir-ho, no està deixat anar, no sé. És una situació, és una dinàmica molt...
Però en canvi li passen coses raríssimes. Sí, no veus un equip dimitit, no, però li fan gols inexplicables, falla penals,
exacte.
Que ja sé que es poden fallar els penals, però el gol que li fan ahir...
Sí, i a sobre falla Haaland, el penal...
Estan passant
però coses...
Jo, per exemple, vaig veure el partit contra el Liverpool i a mi aquell City em va semblar irreconeixible.
Aquell ja els van atropellar.
Vés de pensar que el ritme del Liverpool ara mateix... Estic
parlant del Manchester City, que és un dels... potser el millor equip d'Europa en els últims 5 anys, no?
Sí, sí. Totalment d'acord.
Jo crec que hi deu haver algun... Jo crec que ha de passar alguna situació extraesportiva.
Sí.
Dins de la plantilla... perquè si no ho entenc. Perquè esportivament són els mateixos...
Mantenen moltes baixes.
Sí, hi ha moltes lesions.
Però vaja, amb un entrenador que és indiscutiblement el millor del món.
Sí, sí.
I, per tant, només se m'acut alguna cosa que nosaltres no coneguem i que està passant allà dins.
Sí, tanques tu, Laia. Jo t'anava a tirar pel fet mental. Crec que ja futbolísticament és que no hi ha gaires dubtes del que pot fer i el que no pot fer aquest equip. Ara, crec que hi ha hagut esportiu, crec que hi ha alguna cosa mental, alguna cosa de dinàmica, de coses que està fent l'equip, que no estan funcionant, i ja suposo que també hi ha un punt de bucle, de que no començaré a sortir d'aquí, no estic canviant les coses, ho estic intentant i no segueix, i llavors un punt de frustració que a nivell mental és molt difícil aixecar, i més quan vens de guanyar-ho tot, de ser un gran equip i de ser lluat per tot el món.
Pròxim partit del City, Oriol?
Pròxim partit del City... i últim de l'any i últim de la primera volta, el 29 de desembre al camp del Leicester City.
Doncs a veure si hi ha més sort aquest cop. Fins ara, Oriol.
Fins ara.
Cinc minuts seria si estiguéssim fent el programa del City. Cinc minuts i dos quarts de nou. Anem no cap a Anglaterra, sinó cap a molt més a prop. Anem cap a Sarral, un municipi de la comarca de la Conca de Barberà, on ens hi espera un protagonista, el cronista del poble, que ens ha d'explicar una història de fa 50 anys i el que vol fer aquest 2025 que arrencarà. Albert Esteller, bona tarda.
Bona tarda, Jordi, bona tarda a tothom. Què tal?
A veure, Albert, ho dic bé que ets cronista del Sarral perquè et dediques a repassar la història del teu poble i en aquest cas avui ens centrarem en la part esportiva, eh?
Bé, bueno, és una qüestió que faig de més a més. Uh-huh. Diguem que és amor cap al poble i recuperar doncs, el que és la història i moments viscuts, en aquest cas, com el que comentarem, del tot excepcional, doncs, ostres, me fa goig i ho gaudeixo moltíssim, sí.
Uh-huh. Albert, la història, i m'agradaria que me l'expliquessis bé, és que el 1975, és a dir, ara farà 50 anys, la selecció espanyola de futbol va anar al Sarral, a Sarral, a fer-hi un partit amistós, però en què no hi faltava gairebé ningú dels cracs espanyols de l'època.
Pues sí, ho estàs indicant força bé. Dir-te que probablement, i evidentment jo puc pecar ara de no ser objectiu en aquestes qüestions, però indudablement, probablement és el partit més excepcional que una selecció nacional de qualsevol país hagi jugat a la seva història, no per la seva magnitud ni la seva transcendència, sinó per lo extraordinari que és, si entenem extraordinari fora de l'ordinari, no? I el tema és que Kubala tenia una relació molt estreta amb un veí del poble, amb l'Anton Miró, que és l'Anton del Solivella, eren amics íntims, no? I ja feia temps que a Sarral anaven fent homenatges a personalitats del futbol molt importants, bàsicament del Barcelona. L'any 69 va venir el Salvador Sadurní i va venir acompanyat d'altres futbolistes del Barça, com Carles Reixac, l'Agustí Pujol, etc. Al 70 es va repetir els homenatges i va venir l'Eladio, el defensa del Barça. Sí. Crec que allà, si no recordo malament, Kubala ja va fer acte de presència. Després, al 71, ve en Carles Reixac, també amb un homenatge que s'organitza per la Festa Major del Poble. Josep Lluís Vilaseca, ve l'Agustí Montal amb la seva família, el Nicolau Casaus. I al 73 es fa un homenatge a Pablo Porta. En teoria s'hauria d'haver fet el 72, que coincidint amb el 50è aniversari de la fundació del Sarralenc, que és l'any 1922, però no es va poder realitzar i es va fer el 73. I fixa't tu, el 73 ja ve la selecció catalana de futbol. És a dir, si mireu l'historial de la selecció catalana de futbol, veureu que un dels llocs on va visitar va ser Sarral. I hi havia en aquell partit doncs, Kubala, Michels, Meller, diferents presidents d'altres clubs catalans, que de fet tot això està recollit en un documental que vaig realitzar, i l'any 75 ve el Cristo Gros, l'homenatge a Ladislau Kubala. I, bueno, l'Anton Miró, un home molt empenta, recolzat per l'alcalde del llavors, l'alcalde, el senyor Josep Anton Cantó, i l'Anton Giné, l'Anton del Figueres, doncs es van proposar, doncs, escolteu, enguany hem de fer grossa i hauríem de fer un homenatge, però que vingués la selecció espanyola, ja que Kubala era el seleccionador. Dit i fet, es presenten a Madrid, Eurovilles, contacten amb ell mentre estava fent uns entrenaments, ell va dir que endavant les atxes, a partir d'aquí comencen a escriure a diferents clubs de primera divisió perquè els hi donguessin els permisos pertinents, parlen amb Pablo Porta, i bé, el que semblava un impossible va ser una realitat, i es van presentar tots, o pràcticament tots els jugadors, a excepció dels jugadors del Real Madrid. Més endavant, a l'assabentar-se d'aquest esdeveniment, el Santiago Bernabéu va enviar un telegrama disculpant-se i excusant-se perquè no es pensava que aquesta situació hagués, o aquest partit, millor dit, s'hagués dut mai a terme i per això doncs, no va facilitar que els jugadors del Real Madrid doncs, participessin en aquell partit. No? Va ser un partit amb 10 jugadors per banda i bueno, si no recordo malament, eren 30 minuts per part i va ser extraordinari. És a dir, Sarral té una població d'uns 1.500 habitants i allí doncs es calcula que potser n'hi havia 3.000, no? Vull dir que va ser realment un boom. I a més, el bo de tot això és que està totalment documentat.
Sí, sí.
És a dir, els veïns del poble ho van filmar amb càmera Super 8 i jo ho vaig digitalitzar escanejant cada un dels fotogrames i fent la composició i buscant també dintre de la documentació d'aquell sí que era un autèntic cronista del poble, el Manel Moles, que ho tenia tot ben guardat, doncs vaig poder fer i narrar aquesta història, doncs, que és del tot extraordinària, no?
Això, que és destacable, servidor, nascut al 77, no tenia ni idea d'aquesta història que ens explica l'Albert Esteller. Però, clar, l'Albert ara em porta de cap una que faria que això del 75 quedi en una conya. T'has posat a la barretina, mai millor dit, que vols portar la selecció espanyola un altre cop a Sarral.
Bé, jo sóc conscient que això és una quimera, no? Però,
home, no és, no és fàcil, no, no ens enganyem, però escolta,
no.
De més verda segurament n'han madurat.
Sí, sí, però hem de tenir en compte que nosaltres tenim un precedent. És a dir, no estem parlant de fer un castell en l'aire sense tenir una base al darrere, no? Nosaltres podem argumentar que probablement el partit més extraordinari, repeteixo, que una selecció de qualsevol país hagi realitzat tenint en compte aquestes circumstàncies, es torni a repetir. Per què no? Evidentment, hi ha una dificultat bestial. Però, mira, entre altres de les accions que estic duent a terme ara, he creat una minipàgina web que es diu s50.es, s de Sarral 50.es, i estic enviant a tots els meus contactes perquè quan faci la felicitació a Nadal, quan enviïn un WhatsApp, quan, jo què sé, un mail, l'acabin amb aquest s50.es. Allí simplement s'expressa el desig de que això tornés a passar i, a més, em faria molta il·lusió que també s'hi afegís la selecció femenina, no? Mm. I si entreu en aquesta web, veureu que hi ha un enllaç marcat en fosforescent, molt, vull dir, no la passeu ràpid perquè si no us ho saltareu, on hi ha el punt directe del vídeo on se narra tota aquesta història que us he explicat amb molt més detall sobre com va ser possible que la selecció nacional jugués a Sarral, no? Mm. I a més, en aquesta ocasió, en lloc de fer un homenatge a Ladislau Kubala, ho volia enfocar com una qüestió de consciència social i per donar a conèixer una realitat que tristament em va tocar viure, com va ser que la meva mare va patir una malaltia neurodegenerativa com és la malaltia de Huntington, no? O sigui, seria per donar visibilitat a una terrible malaltia com és la malaltia de Huntington, no? Mm.
Doncs, vaja, la fita és ambiciosa, no hi ha dubte, però ja veieu que respon, com diu l'Alberta, un precedent que existeix, un precedent certament insòlit i desconegut per molts dels que ens agrada el futbol, i a més té aquest rerefons solidari, si li voleu dir així, de donar a conèixer una malaltia poc coneguda. Albert Esteller, gràcies per explicar-nos no la teva història, sinó la història del teu poble, i escolta, tant de bo tinguis sort. Jo, a veure, paciència, a veure si la Federació Espanyola s'hi posen bé.
I per què no hi mirem de fer-hi jugar a la catalana, per exemple?
També.
Que potser seria més senzill.
Bueno, o sigui, com més siguem, més riurem. I si em permeteu la pinzellada final a tot el que hem estat parlant, us convido que aneu fent seguiment de tot plegat, i evidentment tothom és benvingut, us rebrem amb els braços oberts. També us podria convidar, ja que a vegades feu programes itinerants, a que ens visiteu a Sarral i pugueu fer un programa in situ i, per què no, tractar d'aquest tema, i agraïm molt especialment el suport que m'heu donat i la possibilitat de fer servir aquest altaveu. He tingut contactes amb el Sergi Andreu, que company vostre, que sempre mateix i sempre ha tingut...
El Sergi ho té al costat de casa, només.
Sí. Correcte, és de Montblanc. El Javi Campos també va parlar amb mi.
També.
Agrair especialíssimament al Miguel Rico, que quan vaig acabar de parlar amb ell a l'abril, m'ha dit: Albert, el que et convingui, estic al teu costat, tot el meu suport. Hi ha un tal Jordi Costa, no sé si el coneixes, que també va ser generosíssim, molt generós quan vaig poder parlar amb tu i em vas donar tota aquesta facilitat. Us prego que no tanqueu aquesta porta, que li feu seguiment, i qui sap, a lo millor ens veiem a Sarral narrant un partit extraordinari, no, va? malament.
Doncs mira, la idea de l'Albert és repetir el del 75, però a mi això que proposa el Bernat Soler tampoc em sembla descabellat. El que passa en els temps que vivim i els calendaris que tenim, la veritat és que, com deia l'Albert, sembla una quimera, però insisteixo, hem començat el programa parlant d'inscriure a Olmo com una cosa molt difícil i l'acabarem, almenys aquesta tertúlia, parlant d'una cosa que sembla molt difícil però que vés a saber. Albert, enhorabona per la iniciativa, per l'ambició, sobretot, i que tinguis molta sort. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies, que tingueu bona entrada d'any i en recordeu-vos S50.es. Gràcies.
S50.es. Ara ho estàvem visitant aquí i, efectivament, està perfectament documentat aquest partit de 1975. Una abraçada i bon any, Albert.
Una abraçada per vosaltres i seguim en contacte. Gràcies per tot.
I gràcies també al Gerard Autet, a la Laia Bonals i al Bernat Soler. Ara no sortia el nom. Això mateix. Gràcies a tots tres. Farem una pausa i endreçarem l'actualitat esportiva. Per exemple, tenim en joc jornada de futbol sala, tenim bàsquet. Ara venim.
A Catalunya Ràdio tot costa.
La Filmoteca de Catalunya és cultura, patrimoni, memòria, recerca, educació, projeccions, exposicions, lectures, tallers, trobades i, sobretot, cinema. Cinema i punt. Aquestes festes regala cinema, regala Filmoteca. Abonaments a partir de 10 euros. Troba'ls a filmoteca.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Si jo he tingut èxit a la vida és perquè he seguit els meus propis consells. Jo sempre dic que la saviesa és una virtut.
Va, home, va, per favor.
Està clar que si jo fos entrenador guanyaria molts més títols.
Silenciem els cunyats. Si vols informació àmplia i de qualitat, descarrega't el nou iKiosk, el teu quiosc digital de revistes i premsa en català.
Anem?
La banda sonora per cantar a ple pulmó per les malalties respiratòries.
Mi fa pujada i me'n vaig a fer.
20 anys del disc de la Marató.
T'estimo.
20 cançons per donar aire a qui més el necessita. A la venda a la botiga 3CAT i Apple Music.
A la Fundació Alquiler Seguro estem compromesos per crear llars segures i donar una oportunitat a persones en risc d'exclusió social. Per això volem agrair-vos el continu suport i confiança durant aquest 2024. Fundació Alquiler Seguro us desitja un bon Nadal i un 2025 a casa vostra.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó, darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per això, per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
El que passa a Barcelona passa a BTV. Aquesta temporada obrim noves franges de directe. Cada dia a les 12 i a les 5. I a partir de 7:45 del vespre, les claus del dia i tota l'anàlisi al Bàsics. Si vols saber què passa a Barcelona, mira BTV.
Última hora. Els extraterrestres envaeixen la Terra i n'assoleixen el control.
Breaking news. Beure aigua de l'aixeta et converteix en zombi.
En un món ple de rumors i notícies falses, unes de més creïbles que altres, hi ha un lloc on la veritat compta. A 20 minutos tens informació verificada i fets contrastats. Perquè la veritat no és una opinió. Davant les fake news, periodisme. 20 minutos. Diari obert.
Ets més de platja, llibre i solet? De cafeteria, llibre i croissant? O de sofà, llibre i manta? Sigui quin sigui el teu pla, la lectura sempre és una bona idea. Llegir per viure, per aprendre, per desconnectar. Llegir per plaer. La lectura és per a tothom i ens acompanya al llarg de tota la vida. Envoltem-nos de llibres i viurem millor. Llegir, al centre dels teus plans.
Pla Nacional del Llibre i la Lectura. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Marta, m'agrada la teva jaqueta de moto. D'on és?
Me l'ha regalat Onda Tauler amb la compra de la meva nova moto.
Comprant una moto de 500 centímetres cúbics o més, et regalem una jaqueta Adventure de Tauler Clothing
5 valorada en més de 170 euros. I amb l'extensió de garantia d'Onda Plus, la matriculació és gratis. Consulta'n les condicions a Onda Tauler. Vàlid fins al 31 de desembre o fi d'existències.
A la venda del teu cotxe, com en tot, pot ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
L'Eurolliga de bàsquet es viu al Tot Gira.
Sembla una Eurolliga més forta que els anys anteriors.
El Barça de Peñarroya té una missió: tornar a la Final Four.
Hi haurà més equips aspirant a ocupar les places de play-off.
Viu l'emoció del millor bàsquet europeu en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio amb Ernest Macià, Carme Lloberes i l'equip del Tot Gira. Avui, a partir d'un quart de nou, Barça-Estrella Roja.
Catalunya Ràdio us desitja bones festes.
A Catalunya Ràdio tot costa.
A veure, Oriol Corral, actualitza'ns la jornada de futbol sala de Lliga amb dos catalans en marxa.
Mira, per començar, ja està en el minut 33, l'Indústria Santa Coloma Burela. Acaba de fer el segon gol a l'Indústria Santa Coloma, però n'ha fet 3 al Burela. Per tant, perd el conjunt de Santa Coloma 2-3. El Barça, Osasuna, Xota, que començava a 8:45. El Barça, que s'ha avançat ben aviat al partit, 0-1, guanya amb gol d'Antonio. Recordem que ve de perdre 9-4 a Jaén, va perdre el liderat també, i que torna Khalid, que podria debutar avui després d'haver-se lesionat de gravetat al Mundial.
Això el futbol sala. En bàsquet, Sergi, tenim en marxa ACB i Eurolliga.
Sí, a l'ACB, el Joventut, que ara sembla que trenca una miqueta el partit, 75-68, últim quart contra el Força Lleida. Han arribat al descans, guanyen els de Badalona a 12. El Jallopos Lleida ha reduït l'avantatge a 4 punts, però ara sembla que el Joventut trenca una mica el partit, 7-5-6-8, a falta de 4 minuts per arribar al final del partit. Pel que fa a l'Eurolliga, primer quart, minut 6 del primer quart, Barça 10, Estrella Roja 9. Recordem el Barça de Peñarroya, que recupera avui Meto i Neto.
I també en bàsquet, però això serà diumenge al migdia, a la Lliga Femenina tenim un altre duel català, Joventut Uni Girona, i tinc en línia la jugadora de l'Uni, la gallega Marta Canella, per comentar-ho. Marta, bona tarda.
Hola, buenas.
Què tal, tot bé?
Muy bien, muy bien.
Vosaltres tampoc pareu per festes, eh?
Pues no mucho, hay que estar entretenidos.
Escolta'm, ara et pregunto per l'equip, però començo per tu. Segona temporada a Girona, la primera va ser entre irregular i difícil, aquesta segona va molt millor.
Sí, la verdad que bueno, nada que ver. Al final, bueno, que las cosas vayan bien en una temporada es cuestión de tocar bien muchas teclas, ¿no? Y yo creo que este año pues hemos empezado con buen pie, como mucho más estables dentro del equipo, a nivel staff, a nivel plantilla, nos han respetado las lesiones bastante, no 100%, pero bastante. Entonces, bueno, pues eso ayuda también.
Aquest any esteu jugant Eurocup i de moment van les coses també molt, molt bé a la competició europea. Entenc que el següent pas seria tornar al màxim nivell, a la màxima elit, i per tant, més enllà de poder guanyar títols aquesta temporada, tornar a l'Eurolliga l'any vinent.
Sí, yo creo que eso sí que es como el objetivo principal. Es algo que es verdad que no se habla internamente, ¿no? De los objetivos, las aspiraciones y tal, pero sí que sabemos que bueno, que al final el Uni Girona siempre ha estado ahí, ha sido de los grandes y bueno, pues ha caído un año y no es difícil, siempre es muy complicado el volver a estar ahí arriba, pero bueno, de momento pues creo que estamos demostrando que tenemos nivel de sobra para poder competir ahí, entonces ojalá podamos devolver al Uni a la Euroliga.
En relació amb temporades anteriors, és evident que vosaltres esteu millor. Potser el València, que havia dominat la temporada passada, no està tan fort, i la sensació de les últimes setmanes és que el Perfumeria es va amunt.
Sí, justo ahora estaba viendo jugar a València y bueno, pensaba un poco lo que dices, ¿no? Que parece que las dinámicas han ido así, pero a la hora de la verdad, ahora en cuanto jugamos estos dos partidos que quedan de la primera vuelta, podemos quedar todos empatados y al final las sensaciones son otras. Parece que nosotras hemos estado muy bien, que Avenida ha estado muy bien últimamente y Valencia más o menos, pero la realidad es que en Liga estamos ahí muy, muy apretaditos todos y que, bueno, ellas siguen todas vivas en competición europea, en Euroliga en este caso, y nosotras a lo nuestro en Eurocup, con lo cual, bueno, creo que es importante las sensaciones y que tengamos esa sensación, pero que bueno, que no nos podemos relajar porque los resultados dicen que estamos todos cerquita.
Diumenge visiteu la penya, abans en parlàvem amb la Laura Antoja. Clar, la penya no aspira naturalment al títol com aquests equips que ara comentàvem, però tenint en compte que és un equip acabat de pujar, està fent una temporada molt, molt seriosa.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, eso como rival incluso me alegra, ¿no? Me alegra ver que los equipos que suben, sobre todo deportivamente, que lo hacen pues con intención de estar ahí, de hacerse un hueco en la liga, y bueno, yo fui uno de ellos en su momento, entonces pues me alegra así desde el ámbito, bueno, de rival ahí competitivo, el ver que hay ese nivel, porque nos hace que la liga sea pues mucho más divertida, mucho más vistosa para todo el mundo.
Marta, acabo. En general, són dies de fer balanç d'any. Entenc que el balanç amb l'Uni ha de ser bo perquè acaba l'any bé. No sé si et queda aquell punt de no haver estat a París quan vas tenir opcions de formar part de l'equip espanyol de 3x3.
Sí, hombre, eso sin duda es una... Es una espinita, es algo que bueno, que también entiendo que el deporte es así, sobre todo las selecciones, ¿no? Son complicadas. Es muy poca gente la que puede estar ahí, en este caso es entre las 4, no es ni entre las 12. Entonces, pues claro que me queda la espina, habiendo estado pues un poco en la dinámica siempre. Pero bueno, esto no para, entonces no te puedes quedar ahí en lo que no ha podido ser, sino pues intentar ir a por más. Y bueno, ahora toca centrarse aquí en la temporada con el Uni, de momento está yendo a pedir de boca, con lo cual, pues bueno, que siga así y ya luego pensaremos en el siguiente verano.
Doncs la Marta Canellas, corta de l'Uni Girona, a qui li va molt bé en aquest inici de temporada i esperem que així continuï. Marta, gràcies i bona entrada d'any.
Muchas gracias, igualmente.
Una pausa i rematem amb ciclisme i Dakar, ja veureu quina barreja.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, tot costa.
Aquest Nadal regala circuit. El Gran Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGP t'espera al setembre al circuit de Barcelona-Catalunya. Ara 20% de descompte en entrades de tribuna només fins al 5 de gener. Compra ja a circuit.cat.
Ofertassa de Nadal a Caprabo, a Caprabo.
És d'amor, és d'estalvi. Amb l'ofertassa de Nadal de Caprabo podràs seguir gaudint dels preus bons, com el gambot de 20 a 30 peces a 8,95 € al quilo i el formatge de llet crua d'ovella Orbigo, maduració de 8 mesos a 12,95 € al quilo. Caprabo, amor etern al Nadal.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó, darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per això, per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Aquest Nadal a l'INEF Barcelona torna tot Esport 360, l'espai lúdic esportiu per infants, joves i adults.
Us hi esperem del 2 al 5 de gener. Podreu fer tot tipus d'esports i jocs amb els principals clubs i esportistes del país.
Entrades gratuïtes a totesport360.cat. Gaudim en família.
Departament d'Esports, Generalitat de Catalunya.
La Filmoteca de Catalunya és cultura, patrimoni, memòria, recerca, educació, projeccions, exposicions, lectures, tallers, trobades i, sobretot, cinema. Cinema i punt. Aquestes festes regala cinema, regala Filmoteca. Abonaments a partir de 10 euros. Troba'ls a filmoteca.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Última hora. Els extraterrestres envaeixen la Terra i n'assoleixen el control.
Breaking news. Beure aigua de l'aixeta et converteix en zombi.
En un món ple de rumors i notícies falses, unes de més creïbles que altres, hi ha un lloc on la veritat compta. A 20 minutos tens informació verificada i fets contrastats. Perquè la veritat no és una opinió. Davant les fake news, periodisme. 20 minutos. Diari obert.
És molt estrany que ens trobem tan sovint.
Sí, és estrany. Potser vol dir alguna cosa.
Ah.
Ets tot un...
Un príncep blau encantador?
No ets actriu i prou. Podries escriure tu els papers, algun paper que fos tan interessant com tu.
Per haver de fer càstings i faré història, doncs.
Què penses fer?
Doncs penso obrir un club.
De veritat?
Sí.
La La Land. A TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta nit és la gran pel·lícula.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crac blaugrana. Aquest estiu també la cinquena edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel Diari Esport i Barça Academy.
Catalunya Ràdio us desitja bones festes.
Deu minuts mal comptats i les 9. Us parlo ara, avui va la cosa d'històries curioses, d'un home que és copilot o ha estat copilot de ral·lis, que ha participat en diverses edicions del Dakar, però que aquest any no hi podrà ser per culpa d'una lesió d'esquena. I això, no obstant, no fa que hagi deixat el món de l'esport, ben al contrari, l'ha fitxat un equip ciclista professional. Oriol Vidal, bona tarda.
Bona tarda.
Un punt de nostàlgia, menys d'una setmana que comenci el Dakar i sabent que aquest any no hi seràs?
No, punt de nostàlgia 100%. Ja he vist una mica part del recorregut i, evidentment, doncs és algo que em farà bastant de mal.
El Dakar, és, tenint en compte els problemes que tens a l'esquena, és una porta definitivament tancada o a la llarga et planteges poder-hi tornar?
Espero i desitjo que no sigui una porta ja tancada. Espero a la llarga poder-hi tornar. Al final es tracta doncs, de trobar una solució pel problema que tinc i espero i desitjo que algun dia la podem trobar. Mm.
La qüestió, i tornant a gairebé un any enrere, és que acabes l'edició de l'any passat del Dakar en tercera posició en categoria de buguis, però ja amb l'esquena molt tocada, fins al punt que et diuen que ho has de deixar com a mínim momentàniament. Com et planteges? Com s'ha tacut la transició cap al món de la bicicleta?
Buf, realment no se m'acut. És a dir, bueno, sí que és cert que jo porto vinculat al ciclisme fa moltíssims anys i jo llavors havia tingut en el passat certes oportunitats per dedicar-m'hi o intentar-ho, no? El que passa és que sempre doncs vaig acabar apostant pel motor i vaig mantenir la bicicleta doncs, com a font d'entrenament, bueno, motivació, hobby, digue-li com vulguis. Però sí que és cert que sempre l'he portat bastant a un nivell elevat, no? Mm. I m'havia quedat un pèl, una espineta clavada, de no haver-ho intentat mai, no? I de saber que doncs, els anys passen i que ja potser anava tard. I, bueno, al final han sigut un cúmul de casualitats que han fet doncs, que algo que havia sigut un somni d'aquests que queden incomplerts doncs, hagi acabat fent-se real.
Entre aquest cúmul de circumstàncies, hi ha companys d'entrenament que ja són ciclistes professionals, hi ha una classificació pel Mundial de Gravel i arribem al punt que l'equip FAPEL, l'equip portuguès, et fitxa com a ciclista professional. Com ha anat això?
Sí, va ser tot això, no? Molta casualitat. Jo, de fet, vaig fer una cursa de gravel poc abans de que haguéssim d'anar, diguem-ne, cap al Rally de Marroc. Jo ja estava molt tocat de l'esquena, ja sabia que no podria competir a Marroc segur i al Dakar al 70%, i bueno, vaig anar a fer una cursa i em vaig acabar classificant per casualitats de la vida pel campionat del món de gravel. Amb això vaig conèixer doncs, un ciclista professional que competeix amb l'equip FAPEL i bueno, es va allotjar, tenim un petit allotjament de turisme rural i bueno, es va estar allotjant aquí i bueno, vam anar fent amistat i vam sortir a entrenar diversos dies junts i bueno, no, parlant una mica de tota la situació i tal, havent-li comentat doncs, que en el passat havia tingut l'oportunitat de passar professional però que no ho havia acabat fent i tal, perquè bueno, sempre havia decidit apostar per al motor i va ser ell qui em va dir bueno, i per què no ho intentes ara que igualment has de fer aquesta parada, no? I clar, jo realment em vaig posar a riure quan m'ho va dir, perquè li vaig dir no, si a veure, a mi ganes no me'n faltarien, el que passa és que, bueno, haig de ser conscient de que tinc 31 anys i que, bueno, que la inexperiència, entre cometes, en carreres de ciclisme, tot i que n'he fet, però ja fa anys, doncs és impossible, no?, que algú m'agafi. I ell em va dir, a veure, per el tipus de persona que ets, competitiva, lluitadora, i l'estat de forma que tens, per lo relativament poc que has entrenat aquest any en ciclisme, jo crec que ho pots intentar. I bueno, va ser ell qui va moure fitxa, va parlar amb el seu director i li va exposar una mica el meu cas. I bueno, realment d'entrada semblava que no era possible. Sí que em van fer una trucada des de l'equip, em van demanar doncs diverses dades, una aplicació que fem servir per entrenar, que es diu Training Peaks, per mirar una mica els números que estic fent de potència i tot això. I bueno, amb això doncs ho van estar mirant i al final el patrocinador va decidir aportar un extra perquè, de fet, l'equip ja estava complert. Ja havien anunciat que no realitzarien cap més fitxatge de cara al 2025. L'equip estava tancat, però, bueno, els hi va fer gràcia. Els hi consideren que també és un repte per ells, no només per mi. I aquí estem, amb la cosa anant endavant.
I ara que ja hem fet el salt que no depenia de tu, és a dir, que algú et volgués fitxar com a ciclista professional, ara quins objectius que si depenen de la teva capacitat et marques?
Doncs no ho sé, la veritat, perquè sí que a nivell de rendiment sé que puc estar a un molt bon nivell, però al final haig de ser conscient que necessitaré un període d'adaptació doncs, per entendre la dinàmica del pelotón, del pilot, per gestionar les curses, per estar en els moments decisius on toca estar. Has d'anar veient una mica passet a passet què pot sortir d'aquí, no? Evidentment, m'agradaria doncs, que no sigui una cosa esporàdica, pim-pam, i que sigui aquesta temporada i que s'acabi. M'agradaria donar-hi continuïtat, però bueno, també és això. Haig de veure un cop hi sigui a dintre, què passa i com em puc defensar.
Com pot ser que tinguis una lesió que t'incapaciti per anar en un cotxe assegut i, en canvi, puguis anar en bicicleta a nivell professional?
Sí, doncs, bueno, bàsicament la lesió que tinc és a causa de... Bueno, tinc una discopatia degenerativa que al final és un desgast dels discs vertebrals i després tinc dues herniacions i el tema és que a dintre el cotxe tu vas lligat en un baquet, en un seient de fibra de carboni, vas lligat molt fort i llavors a dintre del cotxe hi ha molts impactes, molts impactes que clar, l'impacte doncs et comença des de baix al cul fins a resseguir-te tota la columna, no? Doncs al final això m'acaba generant no només símptomes de dolor local, sinó que acabo tenint problemes a nivell de vèrtic, vertigen, migranyes, acabo tenint una sèrie de símptomes, pèrdua de sensibilitat, doncs, a les mans, a la cama dreta, i m'impossibilita. Amb la bicicleta i el dia a dia tinc zero simptomatologia, però quan dic zero és absolutament zero. I llavors, bueno, se m'ha recomanat fer un peron bastant gran per intentar doncs, que s'acabi de desinflamar tot bé i de sanar-ho bé, per després veure què fem, perquè l'opció d'una cirurgia ara mateix és molt arriscada i no veuen clar exactament on tocar, i bueno, en aquestes estem, que no tenen clar ben bé què tocar per arreglar aquests símptomes que tinc.
Doncs aquesta és la història de l'Oriol Vidal, que ha passat de copilotar un cotxe al Dakar a ser ciclista professional. Oriol, que tant de bo resolguin aquests problemes a l'esquena i mentrestant que tinguis una brillant carrera com a ciclista.
Apoli, una abraçada, que vagi bé. Adéu, adéu.
Pala Shooter, la marca catalana fabricant de pales de pàdel i pickleball, patrocina en el Tot Costa.
Acabem amb pàdel, amb pickleball i amb el Sergi Camps actualitzant marcadors de la Lliga de Futbol Sala.
Sí, doncs mira, ha perdut el Santa Coloma i l'Indústries, ha perdut per 3-4 contra el Burela i encara en joc el partit del Barça. Estem a l'equador del primer temps, Xota 2, Barça 1.
Han capgirat el marcador els navarresos. I en bàsquet s'ha acabat el partit de CB entre catalans.
Sí, finalment el Joventut, que s'ha imposat de manera clara, 8-9-7-2 de 17, un partit que ha començat dominant la penya, però que el Jaio Pos Lleida ha aconseguit igualar-lo fins al tram final, però després un ruix final de la Joventut ha aconseguit aquest més 17, Joventut 82, Lleida 70... Joventut 89, Lleida 72. I a l'Eurolliga de bàsquet, el Barça, que està jugant ara mateix al Palau Blaugrana contra l'Estrella Roja, i perd de 3, 20-23. Aquest partit el podeu seguir a l'app i al web de Catalunya Ràdio en la transmissió de l'Ernest Macià.
Àsia.
Gràcies, Sergi.
Fins ara.
I gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Clara Castellà a la producció, el Sam Silva al piano i l'Andrea Martínez al control central. Gràcies també a l'equip de realització del canal Esport 3 i a vosaltres per ser-hi cada vespre. Tornarem dilluns amb més esports, amb més tot costa. Ernesto, creus que acabarem inscrivint Dani Olmo?
Esto no se termina nunca, ¿eh?